Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
El 18 de febrer del 2017 a Barcelona, un sol clam va ressonar pel centre de la ciutat. La manifestació més gran pels drets de les persones migrades a casa nostra va aconseguir agrupar més de 500.000 de persones sota el clam Volem Acollir. On han quedat totes aquelles consignes 3 anys després? A Sabadell, l'any 2018, arribava l'entitat Refugees Welcome amb l'objectiu de facilitar la benvinguda i la integració de les persones migrades a la nostra ciutat. Per parlar de com ha evolucionat tant l'entitat com també el focus mediàtic de la mateixa realitat d'aquestes persones que fugen de la guerra, tenim a l'estudi a la Sun Reyes, que ha sigut 2 vegades casa d'acollida i que ha conviscut també amb persones sol·licitants d'asil i, a més, és voluntària de l'entitat des de fa anys. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
I també ens acompanya la Sofia Pérez, que és voluntària de l'entitat i que dona suport en tasques d'atenció social i gestió del voluntariat, a més de formar part del grup local de la nostra ciutat de Sabadell. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
A veure, com dèiem al principi, no? L'entitat arriba a la nostra ciutat el 2018, que ja han passat 2 anys, passa el temps molt ràpid. Parlem de xifres. Quantes persones conformaven l'entitat el 2018 i quantes actualment? Com ha crescut?
Val. Sí, hem de parlar de xifres totals de Catalunya. L'arribada a Sabadell va ser una arribada... Vam fer un conveni amb l'Ajuntament per començar a fer difusió i expansió del nostre projecte. Aleshores, ha anat passant diferent gent durant tot aquest temps. Hem anat col·laborant amb tasques concretes que l'Ajuntament ens ha proposat. Hem anat allà on ens han dit per fer difusió del projecte, però no hi ha hagut un grup local estable. Ara, en aquest moment, sí que podem parlar de que a Catalunya en aquest moment són com unes 38 o 40 persones estables, i a Sabadell la Sofia es dirà... A Sabadell ara som un grup territorial que seríem...
Sí, bueno, som poquetes persones, però...
Quantes,
sí,
més o menys?
Unes 5 o 6 persones, sí. I bueno, la implicació també depèn, doncs, una mica de la situació de cadascú. Jo en aquest moment, doncs, estic jubilada i m'hi puc dedicar més. Hi ha gent que està estudiant i, clar, compagina moltes coses. Però, bueno, en principi la idea, doncs, de fer un grup territorial més consolidat, doncs, va endavant.
Expliqueu-nos també una mica les línies d'actuació, no?, de l'entitat.
L'actuació, el que fa els Refugiats Benvinguts, té una feina molt concreta, i això volem dir per endavant, perquè a vegades la gent ens critica, ens diu com és que només us dediqueu una part tan concreta de la població immigrant. Nosaltres entenem que el problema de la immigració és un problema enorme a tot el món, que hi ha 70 milions de persones desplaçades de casa seva, però que per fer una tasca que nosaltres considerem que hem de fer ben feta, ens hem de dedicar en concret a un grup determinat. El nostre grup d'actuació és la gent que ha demanat asil a Espanya i que està en la segona fase d'acollida. Hi ha un programa estatal d'acollida a les persones que sol·liciten asil, que dura entre un any i un any i mig, i que té hi ha una primera fase de 6 mesos, i després hi ha una altra fase. A partir dels 6 mesos han de buscar lloc per viure d'una manera més autònoma, i aquí és on intervenim nosaltres. Nosaltres donem acollida a les persones que estan en aquesta segona fase del programa d'acollida estatal. I ha de ser... Tenim això. En aquest moment, en aquesta fase, aquestes persones tenen una ajuda per les necessitats mínimes diàries i una ajuda per vivenda. Aquesta vivenda s'ha de justificar perquè el Ministeri de l'Interior paga contrarrebut del lloguer, o sigui que s'ha de llogar una habitació a aquestes persones. I aquesta és la funció que fem nosaltres: mira, de trobar la persona adient per una casa que s'hagi ofert per rebre aquesta persona.
Llavors, en aquest objectiu, no?, de garantir, doncs, aquesta convivència entre els refugiats i les persones o les famílies acollidores, expliqueu-nos quins són els requisits, com trobeu, no?, doncs, aquestes persones, i també quins beneficis, doncs, aporta a les persones refugiades conviure, doncs, amb persones autòctones.
Val, en tot cas, si vols, jo explicaria una mica el que és general i la Sofia ens podria apropar més al que és la societat de Sabadell amb el seu històric de generositat i quines són les característiques de la ciutat que pensem, perquè pensem que podem tenir èxit i confiem que el projecte tiri endavant. Nosaltres tenim una pàgina web, no cal que diguem la pàgina, et poses a refugiats benvinguts i és la primera opció que surt, és la pàgina web nostra. Aquesta, em corregeixes, Sofia, si hi ha alguna cosa que no... Aquesta pàgina s'ha d'apuntar tota la gent que vulgui participar. Aquesta és una de les maneres d'apuntar-se. Una altra manera és trucar un telèfon que també surt d'aquesta web on surten les persones tècniques que treballen a Barcelona i que poden donar una resposta telefònica. Amb aquesta web pots dir com vols...
També a través de l'Ajuntament, de la web de l'Ajuntament, si es busca també hi ha un apartat d'això d'ONGs que participen i tal, i a partir d'aquí doncs també trobes la nostra web.
O sigui, hi ha diferents vies i a partir d'aquí, què? Un cop hem contactat?
Un cop hem contactat hi ha diferents maneres de col·laborar. La manera per poder fer les convivències calen cases, això no hi ha alternativa. Ens calen cases, pisos que tinguin una habitació digna per oferir i que tingui ganes de fer una convivència com nosaltres creiem que ha de ser la convivència, que és una convivència horitzontal, o sigui que seria una convivència no d'acollida, seria més conviure que acollir, i que estigui disposat a donar i a guanyar també. O sigui, nosaltres entenem les convivències pensant que les dues persones o les persones que convisquin, perquè depèn de si és una persona sola o és una família, tant donen i ofereixen casa seva perquè la persona arraigui a la ciutat on ha anat a parar, com ells han de tenir consciència de que també s'enriquiran per l'experiència de conèixer una altra cultura d'una manera molt directa. Seria això.
Sí, o sigui, diguem que fugim bastant del tema doncs, de paternalismes o d'aspectes caritatius i és una altra cosa, no? És una cultura doncs, això d'acolliment, d'igualtat, de en el sentit aquest de que no estem fent caritat ni estem fent un ajut paternalista, sinó d'igual a igual. Per tant, si és d'igual a igual, tots dos en poden sortir enriquits.
Que és la gràcia, no?, del projecte, sí. Precisament aquest win-to-win, que tots surten guanyant. En el vostre cas, expliqueu-nos la vostra vivència, tant la teva Assun com la teva Sofia. Per què vau decidir, doncs, acollir i també participar en aquesta entitat, no?
Val. En tot cas, t'explico només una mica més com es pot col·laborar, sí. Perquè si només tenim cases no fem res, O sigui, hem de tenir cases, hem de tenir persones refugiades que també s'apunten a la mateixa web ells mateixos, elles mateixes, o a través de la organització que els acompanya en tot el procés de demanda d'asil. Hi han d'haver aquestes persones i després hi han d'haver tots els voluntaris que organitzen els nuclis locals. Sense aquest nucli local no es pot tirar endavant, és impossible.
Per això és molt important, no? L'acció que està fent la Sofia doncs, amb aquest grup local, per exemple, a la nostra ciutat.
Exacte, i d'aquest grup local també hauran de sortir els vincles, que són aquestes persones que afegim a la convivència, que acompanyaran la convivència des que comença fins que acaba. És una persona que es diu vincle, que és un personatge que només té la nostra organització, com si diguéssim, que faria doncs, de facilitador de convivència i de seguiment de la convivència.
Una mica com de mediador, no? Per si hi ha qualsevol doncs, obstacle, ja pugui ser doncs, de llengua, comunicatiu, de normes, no? Suposo que feu doncs, aquesta guia.
Bueno, és més un acompanyament tant per la part de qui acull com del que és acollit, no? Vull dir, potser sí que a vegades es poden fer tasques de mediació, però tampoc és aquest no? el perfil, no? Sinó un acompanyament doncs, ampli.
Que... Posa'ns exemples, per exemple, en aquest acompanyament, no? En aquestes tasques, què és el que acostumeu a fer?
Bueno, a veure, d'entrada es tracta de donar tota la informació possible a la persona acollida, de tot el que necessiti facilitar-li, però en cap moment de fer-li les coses, d'acompanyar-lo, de fer un paternalisme una mica de... No, és això, un acompanyament, vol dir un suport, però que ell, doncs, la persona és la que després doncs, s'ha d'espavilar, ha de fer, ha de buscar, sempre amb l'ajut i el suport doncs, del vincle.
Perquè, clar, és una casa d'acollida que acompanyarà durant un temps aquestes persones. Després es tracta d'això, de que siguin autònomes, no?
Sí, això és l'objectiu important, no? Que quan s'acabi aquest temps de convivència, doncs la persona tingui el màxim... doncs, d'independència possible,
de recursos,
no? I coneixi,
eines, no? Que tothom es pot fer la idea de que quan arribes a una ciutat que tot és nou, no? Vas una mica perdut, doncs en aquests casos encara es complica molt més, no?
I si s'ha pogut, ha pogut fer una formació, doncs, laboral, o ha pogut fer cursos, o ha pogut, doncs, després entra també en una etapa de buscar de feina, de buscar, i sàpiga, doncs, on pot anar, com pot fer-ho.
Això seria que abans ho parlàvem, no? que Sabadell té la gran avantatge de que té dues organitzacions que fan primera fase de l'acollida. O sigui que aquestes persones ja estan a Sabadell, ja són de Sabadell, i aleshores el que fas és una continuïtat, però ja coneixen una mica el territori. Aleshores hauria de ser molt més fàcil que en altres ciutats que no tenen primera fase.
Per aquesta singularitat, no?
Per aquesta singularitat, sí.
I expliqueu-nos una mica els vostres motius, no? Per què doncs, vau pensar doncs, en participar en aquesta entitat i també doncs, en acollir, i què és el que, després d'haver-ho fet, no? Quin és el balanç i per què també doncs, convidaríeu altra gent que ho fes?
Vols que comenci jo? Sí, començo jo.
Es porta molt més temps.
Sí, jo vaig començar el 2017. Jo crec que passa el mateix que va passar. Tu dius allò de la manifestació. Quan la manifestació es va com reclamar als ajuntaments que facilitessin a la ciutadania poder col·laborar amb l'acollida, i continuem pensant que és un punt clau aquest, no? O sigui, la ciutadania sol és molt difícil que pugui fer alguna cosa, necessita que les administracions estiguin ajudant a poder fer aquesta d'acollida, de conviure, del que diguem. Aleshores, cadascú al nostre entorn vam mirar de trobar llocs on col·laborar. En el meu cas va ser a Sant Cugat, perquè jo he vist que a Sant Cugat, doncs es va fer una organització de voluntariat, no? Crec que en aquell moment em sembla que se li deia voluntaris per Síria o alguna cosa, perquè en aquell moment la cosa més important o que més frapava era Síria. I a partir d'aquí es va com anar empenyent a l'Ajuntament que es fes alguna cosa amb la que poguessin participar. Va sortir aquesta idea, l'Ajuntament va fer un conveni amb Refugiats Benvinguts i va ser allò de dir, tant que dèieu, pues ja teniu possibilitat de col·laborar. Quasi que no queda altra que col·laborar en aquell moment, no? Perquè si tant que dèiem, doncs ja era possibilitat. Jo en aquell moment vivia sola, les meves filles ja estan fora de casa fa anys, i tenia habitacions lliures, i vaig pensar, bueno, pues ja està, que vingui algú. En aquell moment va venir una persona de Venezuela, que és un cas d'èxit, l'Armando, que no ho digui el nom perquè estaria encantat de la vida que el digués, va estar 6 mesos a casa, va arribar sense feina i amb una formació important com informàtic, però que encara no li havien convalidat, va trobar feina estant a casa, i quan ja va tenir la feina i manera de pagar-se el lloguer, se'n va anar a Barcelona, continua a Barcelona, ha canviat 2 o 3 vegades de feina, i bueno, és un cas d'èxit total, no? Perquè, clar, la gent de Venezuela té la gran avantatge que coneixen l'idioma, no?
I que jo... això facilita les coses tant per, no? per les persones que acolliu com pels refugiats, quan l'idioma, doncs, quan hi ha problemes d'idiomes, no?
No hi ha el problema d'idiomes. Després hi pot haver un problema de cultura. No és un problema. Hi poden haver característiques culturals, o sigui que tampoc és tan senzill com semblaria. Però el tema d'idioma, hi ha un company nostre, el Pau, que ha acollit, que ha tingut una persona, ha conviscut amb una persona d'Afganistan 1 any i mig, i és un pare de família amb 4 criatures, el Muhammad, que tampoc li importaria que ho digués perquè ha vingut moltes vegades a la ràdio, però clar, ha tingut un problema amb la llengua superimportant, i aleshores és un hàndicap molt difícil de superar, i ara està treballant i té una feina, però encara quan el veus que li costa comunicar-se, no? Aquesta va ser la primera experiència. Després vaig fer de vincle d'aquesta figura que dèiem d'un noi de Costa d'Ivori, que també tenia el problema de la... que també tenia el hàndicap de la llengua, en aquest cas era francès, que per mi no és tan hàndicap com l'anglès, perquè si no m'hi hagués posat, i que era un noi superjove, un noi que acabava de fer 18 anys, i clar, és una experiència absolutament diferent, no? Perquè aquesta venia sense formació, havia fugit de casa seva feia 4 anys, que estava donant voltes per Àfrica, i clar, jo va anar a conviure a una casa de Sant Cugat, encara hi és, fa 2 anys i mig que hi és, ara està treballant a IKEA, està encantat de la vida. Ara, clar, són històries de vida que no tenen res a veure. I a casa finalment va venir una família al juny o al maig. Al maig va venir una família d'Honduras, una família sencera, 2 criatures i una mare. I l'experiència és molt enriquidora, ensenya molt, ens ensenya tant com per pensar que és molt difícil, o sigui que com a organització o famílies no podem acollir. perquè és molt més complicat, necessitaríem molt més suport que no tenim. Aleshores, com dèiem abans, volem fer la feina ben feta i hem de saber els nostres límits.
Però en aquests casos, per exemple, si després, vista l'experiència, no, vau detectar doncs, que no era ideal, no?, fer aquesta acollida en famílies, quines opcions tenen en aquest sentit?
Tenen moltes opcions, perquè refugiats benvinguts, la Sofia també dirà, però refugiats benvinguts acullen, passen per nosaltres una proporció de persones amb aquesta situació petita. Hi ha moltes persones que troben la vivenda pel seu costat, hi ha persones que es junten per buscar una vivenda junts. Hi ha problemes, us podeu imaginar que el problema de la vivenda, del que s'ha de pagar per avançar, tot això per ells és molt més important, però també hi ha altres que tenen compatriotes que ja estan aquí, que els hi poden llogar una habitació.
Clar, hi ha moltes mirades i realitats diferents.
Moltes. Aleshores, una família és molt difícil de trobar. O sigui, aquesta família que va estar a casa no ho ha tingut fàcil.
Clar, m'imagino.
Però, clar, hi ha altres... S'han d'explorar, o sigui...
I quan deies, ara anirem a la Sofia, però quan deies que tu, clar, que en aquest bascanvi a tu també t'aporten coses, explica'ns algunes d'aquestes coses, perquè potser també poden ajudar, no?, altres oients que potser siguin reticents a per què, doncs, a fer aquest pas, no?
Jo penso que depèn de les situacions, no? O sigui, jo penso que per les famílies que adopten en criatures, i això és un enriquiment en quant a veure a tenir una altra visió del món, i que quan més jove tens aquesta altra visió del món, millor. Vull dir que les criatures de famílies que han adoptat veuen pues que hi ha un altre tipus de vida molt més auster, per exemple, que per ells és un enriquiment, és veure que hi ha altres coses al món que la seva vida, no? I pels pares i les que acullen també. Per les persones monoparentals, que jo crec que també som un gruix important de gent, doncs això, que tenim els pisos, que tenim les habitacions buides, i que cada matí quan passes per allà i després veus les notícies i veus la gent que està pel carrer, dius, bueno, jo per què he de tenir aquestes habitacions buides, no?, si m'ho puc permetre. Crec que és un exercici de tolerància molt interessant, no?, perquè t'acostumes tant a viure sol, que està bé demostrar-te tu mateix que pots conviure, i a més conviure amb gent d'altres cultures, no?, i que això t'aporta, doncs això, una visió del món que fa que relativitzis també els teus problemes. O sigui, és que al final penses, el que a mi em treu la son al final acaba sent tan petit al costat de les realitats que estan visquent altres pans del món, i això és un enriquiment, jo penso, que molt important en primera
totalment
línia.
Totalment, t'escoltem i pensem, sí, ostres, tan fàcil, no?, que sembla.
Sí, jo penso, Sofia, que en tot aquest procés hi ha un canvi de valors, de prioritats, veus això, moltes realitats, i surts potser de la teva bombolla, però a nivell molt més pràctic, no? No el que puguis teoritzar a vegades o imaginar, no?
Explica'ns la teva experiència, bueno, en concret, no?
És molt diferent, eh? Jo,
per això ens agrada també veure diferents realitats.
Per la meva trajectòria professional sí que he estat durant molts anys en contacte, doncs, més aviat amb adolescents, no?, de famílies, doncs, que han vingut de refugiades i tal. I llavors també, bueno, una mica ja això fa molts anys, però des de quan la guerra dels Balcans també vaig tenir molt contacte amb famílies, doncs treballava a Sant Benat i allà hi va haver alguna família, doncs, que es va acollir allà. I a partir d'aquí, doncs, ja et dic, vull dir, sempre és un tema que penso que ens interessa molt, no?, que en aquest moment, vull dir, podem acollir molt més del que estem fent i podem veure el món d'una altra manera, no? Llavors, a nivell personal, ja et dic, la meva trajectòria professional m'ha portat a estar en contacte doncs, amb famílies, amb adolescents. Per tant, tinc una coneixença, tinc unes vivències, i en el moment en què em vaig jubilar, doncs, ja tenia clar que alguna cosa de voluntariat volia fer, i per això, per el que jo penso que puc donar o que puc conèixer, per la meva coneixença, per la meva experiència, doncs, i pel que penso que és un tema molt important en aquests moments, doncs, ho vaig tenir molt clar, no?, que era el tema dels refugiats.
I explica'ns algunes anècdotes o algunes experiències, no?, que hagis viscut durant aquest temps també d'acompanyament, de guia, no?
Bueno, clar, a veure, en general el que et trobes, doncs, són gent que porta una motxilla molt carregada, un dol molt gran, no?, ha deixat tota la seva vida, ha deixat moltíssimes coses, i bueno, doncs, quan arriba, evidentment, la lluita que té per instal·lar-se i per trobar és una, però després, un cop està instal·lat, després la realitat encara és més dura, no?, perquè és molt difícil tirar endavant. Llavors, bueno, experiències ara mateix, no sé, concretes no venen al cap, però sí que amb adolescents i nois doncs ja que surten de l'etapa secundària, és un lluitar perquè no deixin, un lluitar perquè no abandonin, la frustració és un tema a treballar molt gran, perquè clar, d'alguna manera són víctimes i tu t'ho mires des del punt de vista doncs, que vale, tu tens una zona de confort, tens unes seguretats i ells no tenen res, no? I no saben com tirar endavant o no saben què serà de la seva vida, no?
Totalment. Expliqueu-nos també doncs, a quant de temps acaba vivint doncs, una persona refugiada amb la família d'acollida. No sé si hi ha un topall de mesos.
Sí, o sigui, el contracte que es fa, perquè es fa un contracte, és de 6 mesos. O sigui, la família es compromet a 6 mesos. No vol dir que després, acabat els 6 mesos, doncs tenim experiències de les quals, molt enriquidores, doncs que la persona acollida es queda més temps, o fins i tot, encara que no es quedi, ja generalment hi ha un contacte que continua, hi ha un suport, si es necessita, sí, però el contracte són 6 mesos.
Doncs nosaltres avui també volíem descobrir com és la vivència, com és la mirada d'una d'aquestes persones que, doncs, refugiades que arriben doncs, a casa nostra i amb quina és la realitat que es troben, perquè moltes vegades ens costa no?, d'imaginar nosaltres. Parlem amb el Richard Lamà, de Guinea Conakry. No explicarem els motius pels quals va demanar asil, per temes de protecció i també dret a la intimitat. I escoltareu una entrevista que també li va fer la Brisa Luque, que és la gestora de comunicació.
Soy Richard, soy de Guinea Conakry. Y bueno, llego hace un año y medio, estoy aquí, vivo en España y estoy trabajando y estudiando también.
¿Qué estudias?
Bueno, estoy estudiando informática, sobre todo la programación de página web.
¿Y dónde trabajas?
Estoy trabajando en una empresa que se llama Rico, Rico Spain.
¿Y qué tal? ¿Cómo es tu experiencia desde que has llegado aquí a España? ¿Qué problemas te has encontrado? ¿Qué cosas buenas te has encontrado?
Bueno, desde que llegué aquí hasta ahora, bueno, diría que las cosas están mejorando, porque, bueno, no voy a decir que todo está, bueno, buenísimo, pero creo que ahora es mejor que antes, porque, bueno, estuve en Ceuta, allí 6 meses y medio, en el centro CETI, que se llama Centro de Extensión Temporal de los Inmigrantes, y luego también fui a Mérida, también hice allí 2 semanas, y de Mérida a Málaga, Málaga también hice 6 meses, y de Málaga aquí. Entonces, con toda esta experiencia que tuve, creo que, bueno, las cosas están mejorando, porque ahora ya tengo una formación que estoy haciendo en un centro que se llama CIPSA, y tengo un trabajo, bueno, de jornada completa. Entonces, diría que gracias a Dios.
¿Y cuáles crees que fueron las complicaciones más difíciles? ¿El tema del idioma ha sido un problema?
Sí, sobre todo el tema del idioma, porque como lo sabes que yo soy de Guinea, entonces allí la idioma, lo que hablamos allí es el francés, entonces se me ha costado mucho aprender castellano o español, y sobre todo el primer mes y el segundo, pero ahora, bueno, lo tengo más o menos regular, pero es algo que tengo también que mejorar, que lo estoy haciendo, pero a ver, porque es una lengua también que quiero dominar.
¿Y todo el tema de los papeleos, de los trámites burocráticos para presentar la solicitud de asilo, por ejemplo, y todo eso? ¿Ha sido un problema? ¿Ha sido fácil?
Bueno, no ha sido fácil. ¿Cómo lo sabes? Lo que pasa es que el tema de asilo es un poco complicado porque, bueno, hay que pedir una cita y esta cita, bueno, vas a esperar, depende. Puede esperar hasta 6 meses o una semana o, bueno, hasta un año, depende de la persona. Y luego, después de la primera cita, te hace una entrevista. Después de la entrevista, bueno, vas a tener la primera tarjeta. Y bueno, yo diría que no es tan fácil, no es fácil.
¿Y las entidades te ayudan?
Sí, las identidades nos ayudan mucho, sobre todo, bueno, para hacer su historia y luego el acompañamiento para ir a la policía. Bueno, tú no vas con tu abogado, pero el abogado está aquí para apoyarte, sobre todo.
Muy bien. ¿Y cómo llegas hasta Refugees Welcome?
Bueno, eso fue un día de enero cuando llegué aquí en Barcelona y, bueno, hace poco y estaba, bueno, al final de primera fase y luego mi asistente social me comentó que hay una identidad que está aquí, que está colaborando con gente refugiada, que está dentro de la segunda fase para buscar una habitación. Y por eso me pone las pilas para poder entrar en contacto con Refugee Welcome. Y luego, cuando lo hice, y me pidieron una cita, y después de la cita, ya, bueno, creo que, bueno, encontré una habitación. Pero después, como estaba muy interesado de la idea de ser voluntariado, lo comentó a la coordinadora que estaba trabajando y ella me ayudó mucho a colaborar con la identidad. Y por eso ahora estoy con voluntariado en la identidad y también como vínculo.
Ah, muy bien. ¿Y la convivencia qué tal va?
Bueno, la convivencia yo diría que va bien, muy bien. Sí, porque estoy conviviendo con un joven catalán que es muy majo también, que está trabajando, nos compartimos muchas cosas. Bueno, y bueno, no solamente, bueno, yo creo decir que, quiero decir que la convivencia no es solamente pagar el dinero cada fin de mes, no. Porque lo que aprendemos es muchas cosas, como el intercambio de tradiciones, de costumbres y todo eso. Y también me apoyo mucho a aprender el catalán, porque él siempre me habla en catalán y él quiere que hable catalán. Entonces ahora estoy haciendo la clase de catalán y creo que, bueno, a ver hasta dónde llegará.
¿Algo más que quieras decir?
Bueno, nada más, solamente es una alegría de comentar estas cosas con ustedes y muchísimas gracias también por compartir eso.
Moltíssimes gràcies amb ell per compartir la seva experiència, que jo crec que també doncs, pot ajudar-nos, no?, a obrir aquesta mirada. Clar, parlem dels prejudicis de les pors, no?, que a vegades poden tenir els ciutadans i que a vegades per això costa trobar doncs, a famílies acollidores. Què en penseu? Hi ha gent que us ve i us diu, ai, és que tinc por, no sé, ara penso doncs, a que em robin o que no funcioni la convivència. Quines són les pors, els neguits, no?, que tenen els ciutadans i una mica què és el que els hi diríeu?
Els diria, jo, són en tot cas pors que no fan explícites, no? Perquè si es fessin explícites es podrien rebatre. Com dèiem abans, no? Són gent que el que estan fent és un procés que volen integrar-se a la nostra societat, difícilment faran res perquè els dificulti això. I després són gent que coneixem, que porten ja 6 mesos aquí, que tenen una organització que els ha acompanyat amb el procés i que els continuarà acompanyant, que nosaltres som una organització seriosa, que responem, que estarem sempre al costat de la persona que convisqui i de la persona que va conviure i que tenim també el recolzament de l'Ajuntament que es dona suport, vull dir que hi ha administracions darrere d'aquesta història. No et llences al buit, no vas a la Rambla de Barcelona a proposar-li que convisqui amb tu la primera persona que et trobes, no? Hi ha una certa
una xarxa,
seguretat.
Clar.
Hi ha tota una xarxa. Aquí pot haver sorpreses, hi poden haver, però sempre estaràs acompanyat, eh?
Totalment.
Sí, quan es redacta el contracte, clar, el model de contracte és un, però després també la persona acollidora, si li interessa doncs, posar alguna cosa en concret, perquè allò doncs, li dona més seguretat, es pot fer. Llavors, tot el que s'acorda, el que s'assigna, normalment la persona acollida és molt respectuosa en tot el que... Vull dir, és un tema també legal, és un tema que dintre del procés aquesta persona li interessa respectar la legalitat. I al contrari, no? Vull dir, si la cosa funciona, és una persona molt agraïda que no et farà mal amb res.
El tema del lloguer que també és important saber, o sigui, això s'ha de cobrar un lloguer forçosament, perquè si no el Ministeri d'Interior no deixen els cèntims. El preu que es paga per habitació és un preu semblant al de mercat, ara no sabria si estan 340, 370, també depèn de la ciutat, no? Però que són cèntims legals que has de declarar quan fas la declaració de renda, amb la qual ja...
Però que estic pensant, Asun, que a més és molt interessant per moltes persones... Penso, per gent gran que viu sola i potser per lluitar una mica contra l'aïllament, aquesta és una opció molt interessant, però també per gent jove que potser vol llogar un pis que no té recursos, també és una manera de recaptar...
No
és la més solidària, però també és un incentiu,
No, però és solidària. O sigui, el que nosaltres intentem dir, si ho fas amb una persona del país, per què no t'obres i ho fas amb una persona que té més problemes que la persona del país? Amb això, per no entrar en mals entesos, en principi és molt més fàcil si ets propietari de la vivenda, perquè si no, com que ha de ser un contracte de lloguer legal, si no és propietari hauries de demanar permís al propietari per rellogar a una habitació. Aquest és l'inconvenient que pot tenir la gent jove, però amb ganes es pot plantejar i es pot subsanar. O sigui, no és allò de dir, si no és propietari no tens res a fer, es pot plantejar. Ara, això que deies tu de la gent gran, nosaltres és un foco que tenim amb la gent gran, perquè és el que deia, és allò de vida als anys que es va fer, no és acompanyar-te per una persona jove, d'una cultura diferent, pot ser molt enriquidor. Aleshores, tu cobres aquests cèntims, són teus, si vols te'ls quedes, i si no, hi ha molta gent que diu no, és que jo no me'ls vull quedar, doncs fas una guardiola i quan aquesta persona se'n va de casa teva li dones aquests cèntims i és un cèntims que té per començar la seva nova vida. Però que si tu estàs jugant a qualsevol persona d'aquí i dius per què no ho provo, doncs són cèntims que són absolutament teus i pots fer el que vulguis amb ells, o sigui, hi ha les dues opcions.
Doncs són moltes les opcions i són moltes les mirades que avui doncs, hem intentat explicar. Us emplacem que de seguida que tingueu novetats també amb aquest grup d'acció local, Sofia, doncs ja sabeu que aquesta és l'emissora de la vostra ciutat, o sigui que sempre benvingudes.
Ah, doncs moltíssimes gràcies.
Una abraçada a totes dues i també a tota la gent de l'entitat. Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell, a twitter @radiosabadell.